Siempre tuviste aire de levante en la cara y lunares por el cuerpo. Son la arena de esa playa.
Fa un parell de setmanes vam estrenar aquí el ritme santcugatenc Bobby McGee, el primer single del nou àlbum de les Blue Velvet. Llavors vam parlar amb la Letícia Martín i ens va dir que vindrien al programa per presentar-nos al 100% aquest disc que presentaran en directe al CPA d'aquí una setmana. Aquí les tenim finalment a l'Anna. Molt bon dia, Anna.
Hola, molt bon dia.
A la Laura,
hola, bon dia.
I a la Leti.
Hola, bon dia.
I heu vingut acompanyades de qui, d'alguna forma, us ha acompanyat en aquesta gravació, el Fran Paredes. Molt bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, noies, què tal l'escolta d'aquesta primera peça discogràfica de la formació? La primera vegada que us vau asseure i us vau escoltar, què vau pensar? Un nou so? Una evolució?
Doncs sí, bueno, realment és un disc que s'ha construït molt a poquet i la primera vegada que el Fran ens va començar a passar les primeres premescles ja era un concepte totalment diferent de tot el que havíem sentit nostre gravat i impressiona.
D'alguna forma és el que sentirem avui menys aquesta Bobby McGee, que és la cançó final, no?, que anirà al disc, però el que anirem escoltant al llarg d'aquesta entrevista és una versió provisional del disc, perquè encara no el tenim.
Encara no.
És aquells nervis d'última hora, no?, que m'arribarà el disc, no m'arribarà. Tantes vegades ho hem patit aquí al Ritme Santcugatenc acompanyant a diversos grups que ho entenem. Altra pregunta que volia fer-vos és la implicació del Fran. Com va començar aquesta història, aquesta aventura discogràfica, que crec que té a veure amb que el Fran us va escoltar, a ell li va agradar la vostra proposta. Com les vas descobrir i què vas dir, què vas pensar?
Bueno, tot va ser a partir d'un concert d'elles. Veure aquí al Mouta. I bueno, va ser molt interessant, no?, veure algo diferent. Llavors a partir d'aquí, pues, ens vam posar en contacte, vam començar a treballar i bueno, bàsicament una mica anàvem per aquí.
Era l'estil que ja havies fet al teu estudi, havies guiat?
Sí, no, normalment no anàvem per aquí, o sigui, sempre fèiem coses molt més rockeres, més amb banda completa. I bueno, aquest cop era com fer algo diferent, molt més proper, molt més càlid, no? Buscàvem, pues, això, no? Al veure el concert, que són elles tres davant d'un públic, ostres, és un concepte completament diferent. Normalment una banda amb bateria, tot això, és com molt més defensable, molt més fàcil.
Llavors, sí, no tenir la base, no?, de baix,
exacte,
bateria.
Exacte.
Complica una miqueta la cosa.
Complica la cosa i era tot un repte, no? I bueno, vam mirar a veure què podíem fer.
I vas començar, d'alguna forma, a seduir-les, ¿vale?
Bueno, sí, podem dir això.
Com a tècnic, com a productor, i finalment vosaltres us vau decidir. Feia, en realitat, relativament poc que havíeu tret havia donat la llum a la vostra segona maqueta, disc, EP...
Sí, però també va coincidir que teníem ganes ja de gravar un disc amb tots els temes, perquè se'ns acumulàvem i teníem ganes, no?, de tenir ja un disc per escoltar-les i fer com una mica un recull de tot el que ha sigut Blue Velvet d'aquest temps i donar-li un nou color, no?, un estil així renovador.
I aquest estil renovador, què diferencia de les anteriors Blue Velvet?
Doncs jo crec que per primera vegada Blue Velvet fa un treball d'estudi i es nota molt, i és un treball molt diferent. Nosaltres quan vam començar a parlar amb el Fran vam escoltar coses que ell havia fet, que havia produït i que havia enregistrat, i realment eren coses molt diferents de Blue Velvet a nivell d'arranjament i de forma de gravar i de mesclar. Però, bueno, no sé, el Fran tenia moltes ganes de fer una cosa diferent amb nosaltres, i d'alguna manera en el disc està Blue Velvet en essència, estan els temes, és, com deia el Fran, tot molt càlid i molt proper com és Blue Velvet, però
hi ha
cosetes d'estudi, hi ha tractaments de la mescla que s'allunyen molt de lo que havíem fet fins ara, i alhora és molt Blue Velvet.
I que aquest treball d'estudi em sembla que ha durat uns mesos, no? Ha estat esgotador.
Ha estat un procés llarg, però perquè tots quatre tenim...
Moltes... Som molt perfeccionistes.
Sí, tenim moltes altres activitats, treballem... I llavors, sí, clar, només gravàvem els caps de setmana i a vegades entre setmana elles i clar, i volíem, si algú no havia quedat bé, tornàvem a gravar-ho. El Fran també té molta paciència. Llavors, pues, anàvem fent, i això a vegades en el disc es nota, vull dir, està fet amb tranquil·litat i això és algo que s'agraeix.
Però això necessita... crec jo, de forma externa, una maduració molt ferma dels temes prèviament, de forma prèvia, no? Parlar,
sí,
molt.
Sí, 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 de fet, bueno, elles mateixes ja com...
Heu fet molts cafès.
Sí, sí, sí. Bueno, elles mateixes ja venien amb tot molt, molt, molt preparat, vull dir, tenien la idea molt clara i això s'ha notat moltíssim. Llavors era arribar a l'estudi, començar a gravar, però ja amb un so molt preparat, diguem, no? Amb una idea molt clara. Llavors era començar a gravar i buscar ja aquell so, treballar-ho i fins al punt de que aconseguir-ho. Bàsicament tenen...
I quin és el teu granet de sorra? Quines coses has dit? Mira, crec que anant per aquí... us agradareu més o funcionareu millor?
Potser musicalment és el que dic, no? Elles venien amb la idea molt, molt clara i potser aquí no hem tocat tant o no hem fet tant. O sigui, hi ha una essència Blue Velvet bestial amb aquest disc. Però després, a nivell més de so, més de buscar aquell puntet, doncs aquí sí que hem treballat més. Hem buscat més el tema d'aconseguir això, aquesta mescla, aquest so de que siguin elles.
Noies, 12 temes més una sorpresa, perquè al final, Laura, volíeu recopilar molts temes perquè sou unes noies que creeu molt, però després no us cabien tots els temes que teníeu, no? El disc, això de seleccionar, no sé quants teníeu per escollir, però això de seleccionar 10, 11, 12 temes, 13, com ha anat la cosa? No fa mal d'estómac de deixar alguns temes fora?
Sí, i el fet de ser 3, clar, som imparells.
El número de la disc
ajuda.
Exacte. Però bueno, mira, també és reflexió, et fa reflexionar sobre cada un dels temes. Vull dir que també és bo haver de parlar de cada un d'ells, mirar les coses que cal millorar, que no cal... I clar, això també, com a grup, també... va anar bé, no?
El que volíem molt a l'hora de seleccionar els temes és que el disc fos un tot, perquè el que passa amb la Blue Velvet és que agafem molts estils de música diferents, apostem per fer coses molt diferents i llavors hi ha cançons que no tenen res a veure amb una altra, i en general passa això que
en,
tens...
en diversos idiomes, no?
Sí, una cosa són els idiomes, una cosa és... una altra cosa són els estils que toquem, que si una rumba, que si un swing, que si un blues, que si una bossa, que si no sé què, que al final ho poses tot en un disc i és com una mica
caòtic,
de mareig. I un altre tema també són els arranjaments, que segons el tema canvia la formació instrumental, i a l'hora d'escollir les cançons que havien de quedar en el disc sí que vam tenir molt en compte això, que volíem que el disc fos un tot, o sigui que fossin 12 temes que tinguessin molt a veure entre ells, ni que fos per tenir una textura comuna.
Digue'm, segueix.
I el Fran en aquest sentit ha treballat bastant, que com dèiem abans, nosaltres sí que portàvem uns temes que els teníem més que mastegats i portàvem els arranjaments que volíem fer bastant clars, tot i que han sorgit coses molt maques així en el moment de l'estudi, arranjaments nous, instruments nous, a propostes noves... però era un treball al mil·límetre, o sigui, era una guitarra i fins que el Fran no veia clar quin era el so de la guitarra que volia que sonés, vam gravar i vam gravar i vam gravar i...
Sí, heu tingut paciència mutual.
Sí.
No, però vull dir que el disc està molt escoltat. Totes les coses que sonen i tots els timbres i totes les textures estan bastant treballades i bastant buscades.
Sí, és aquest, el granet de sorra, no? Que dèiem que...
Això torna a gravar.
Torna a gravar.
Sí, busquem,
i hem aconseguit una homogeneïtat dintre dels diferents estils, que és molt bèstia, no? Aconseguir això.
No, sí, és molt difícil. Estem parlant d'un disc que encara no li hem posat nom, Érase una vez, La curiositat, i que hem escoltat molt poquet. Anem a quedar-nos uns segons amb aquest Mundo Mentiroso.
Y mira el cielo y solo está la luna. El sol no es un punto blanco, porque esas son algunas estrellas. Pero si los niños solo dicen la verdad. Los niños mienten, no dicen la verdad.
Aquest mundo mentiroso és un tema que ja coneixíem, ja havíem escoltat de les Blue Velvet. Vosaltres toqueu diversos instruments en directe, es veu més, de forma més clara, canteu totes, totes feu de tot. Em sembla que podríeu intercanviar-vos els instruments, que em sembla que podríeu arribar a tocar-los. Fran, no sé si les has vist tocant. O sigui,
agafant...
Músics, 100%.
Sí, 100%. O sigui, agafant, et poden tocar el piano, com de cop et veus allà amb la guitarra, com de cop, bueno, cantant les tres.
Es poden intercanviar entre elles.
Sí, sí, cap problema, no? I és això també una part molt important, crec jo, no, del grup, que poden sorprendre en qualsevol moment que s'intercanvien entre elles i dius, ostres, i ho fan bé, no?
I toquen igual
això,
de bé.
Sí, sí, això està molt bé amb aquest grup.
El que deia, aquest mundo mentiroso ja el coneixíem, però hi ha algun tema que la gent que us ha seguit, que us ha vist en directe, no ha vist o no ha escoltat i que descobriran aquest disc?
Bueno, hi ha temes que redescobriran en aquest disc més aviat. Hi ha temes que els hem tocat poquet en directe, temes que quan els vam tocar en directe estaven molt poc madurats i molt poc treballats, i en el disc realment han patit un canvi en positiu brutal. També hem afegit altres timbres que en directe nosaltres no els tenim, i que, no sé, jo crec que és molt important en la gravació d'aquest disc que ens hem plantejat molt separadament el que és l'estudi i el que és el directe. Jo personalment tinc una fixació amb això i les marejo moltíssim. Que una cosa és el treballar en estudi, per exemple, hi ha baixos en el disc, en el directe no els tindrem mai, perquè no tenim mans ni dits.
No arribeu a tot. No.
Però bueno, és el disc, i llavors nosaltres en el disc posem un baix i treballem d'una manera a nivell d'arranjaments, i en directe no tenim aquest baix, doncs és un repte rearranjar tots els instruments perquè soni igual de bé, però diferent.
Ara que parlem d'aquest aspecte, no?, d'aquells temes que la gent ja coneix però que descobrirà d'una altra forma, aquí tenim Naranjas i Lunes, del tema, dels temes mítics en els vostres directes i més demanats, i que vosaltres ja teniu una mica més subat. Suposo que haureu aprofitat per canviar algunes cosetes. Ens quedem amb ell una estoneta.
Lo que no te atreves a decir. Come on, come on, show me your way. Show you anything no more. Come on, come on, show me the way. But I'm not show you anything, not anymore. ¿Qué voy a hablar? Naranjas y lunas en trozos de hierba mojada. Ahora atento prepara que voy a llorar, que me voy a descargar.
Sí, aquest ritme ha variat bastant. Abans era que bastant més revolucionat, no? Del doble.
Amb tempos més ràpida, no? Potser, sí, aquest tema. I faltaria potser la part més rítmica, no? El beatbox que teníem a la demo, no? I bueno, està potser una mica pues, aquest punt diferent, no? Fins i tot aquí al punt rigui, no? Que hi ha.
I la gent que ja l'ha escoltat, què?
Tampoc l'ha escoltat gaire gent. Estem realment reservant perquè sigui una estrena.
Sí, les persones que han escoltat ja no el disc sencer, sinó alguna cosa del disc, les podem comptar amb els dits d'una mà.
Bé, menys Bobby McGee, que vam tenir el privilegi de presentar-lo al Ritme Sant Cugatenc, i després ja l'heu vosaltres col·locat, no?, en alguns espais, al MySpace, em sembla.
Sí, el MySpace està disponible.
Com composeu vosaltres? Expliqueu-me. Mentre jo vaig posar música, que ens hem quedat sense.
Doncs és una mica... van sorgint coses. Algun tema... hem arribat a un assaig i hem dit com el tema que està sonant ara, per exemple, aquest, vam arribar, ens vam assentar al terra del local i vam escriure una lletra i
perquè,
les...
perquè sí, no? Perquè
sí, amb ganes de tenir una nova cançó, comencem per la lletra, vinga, ens hi posem i...
Sí, és una mica dinàmica cantautor, no? Que la majoria de músics el que fan és una música i fins i tot t'escriuen una melodia per la veu i molt més tard es posen una lletra. Pues Blue Velvet funciona completament diferent. Nosaltres tenim una proposta de lletra i aquella proposta de lletra li busquem la música que ha de tenir i jo vaig portant propostes musicals i a partir d'haver creat una base harmònica, melòdica i rítmica, pues cadascuna va posant el seu arranjament del seu instrument, preparem les veus, que és una cosa que ens agrada treballar-les juntes, les veus.
Quina història explica aquesta, érase una vez, la curiositat? Si explica alguna història o moltes històries, quina és la temàtica que us guia a l'hora d'escriure aquestes lletres?
Pues cada cançó té una mica la seva història, no? Han sorgit per diferents raons. A vegades la Leti porta una lletra que va escriure a Lisboa quan va estar, perquè es va inspirar i té ganes d'arranjar-la i totes l'arrangem. A vegades és una cosa, una idea que tenim al cap i jo em poso a escriure, li passo, ella continua, vull dir... Són moltes petits moments de...
Així que han anat construint... molt íntimes, és el que us anava
sí,
a dir, no?
Sí.
Són com moments musicals íntims de cada persona, no? De com veu el món, de com el viu, de com es relaciona amb altres persones, però de, amb món molt petits, no? Molt íntims.
Sí, sí, també sí. Blue Velvet jo crec que és una mica... Érase una vez. Són com petites històries i obres una porta i cada cançó és com una cosa molt petita, no és cap cançó del disc, és una gran producció que pot ser un temazo comercialíssim i és un gran tema, no? Són com petites portes que tu vas obrint i et trobes cada cosa a poc a poquet i de fet nosaltres plantegem el disc com això, una invitació a la gent que ens segueix i a la gent que li agrada Blue Velvet a obrir aquestes petites portes.
I sou curioses, evidentment.
Sí. Ens agrada molt experimentar, provar coses noves i també fer-los madurar, no, els temes, que comencen d'una manera, el tenim, fem un concert, l'arrangem, després la gravem, doncs intentem buscar-los en un altre què, i això és una cosa que també es nota en els nostres temes, que tenen una evolució i acaben sent...
D'alguna forma, aquí a Ritmes en Cugatenc us hem vist néixer com a formació, us hem vist en directe en diverses ocasions, igual que molts en Cugatencs, i ara d'alguna forma vosaltres tres us heu agafat aquest projecte i heu dit, ara anem en sèrio. Aquesta és la idea. I per això aneu amb una mateixa imatge, un mateix estil, també hi haurà un videoclip.
Sí.
Parleu-nos sí, d'aquest videoclip que vau fer en un cap de setmana, corre cuita, com va anar?
Bueno,
i quan el veurem?
S'ha de dir, hi ha un videoclip que correspon al single del disc.
Bobby McGee?
Sí, Bobby McGee, i en el qual ha treballat un equip bastant gran de gent. Vull dir que malgrat vam tenir poc temps de rodatge, la postproducció del videoclip és una postproducció llarga, acurada, que passa per tots els processos de postproducció d'una peça audiovisual, on molta gent ha treballat molt i molt dur, i gràcies a aquesta gent doncs vam fer 2 dies de rodatge i ha sortit el que ha sortit, que nosaltres estem contentes.
I què explica? Què? Com és? Explica'ns alguna cosa. Quan el podrem veure, aquest vídeo?
Doncs aquest vídeo... està, ja existeix i no l'ha vist ningú, igual que el resultat del
no vist jo encara.
Jo prometo, no l'he vist, el Fran tampoc,
no.
Segurament ha passat diverses hores aquests dies amb elles, o sigui,
sí.
Han hagut d'aguantar-lo allà. Vosaltres sí que l'heu vist, no?
Sí. Ara està tot el procés de correcció de color, de postproducció i la presentació oficial del videoclip serà el dia 30 de març, que és un divendres, al Teatre de la Unió, on a més de presentar el videoclip, farem també un concert en directe al Teatre de la Unió, que és un espai pues, molt agraït.
Preciós, sí, emblemàtic, amb el Batega per la Unió que estan duent a terme la nova directiva. Per cert, ara parlem de directes. La setmana vinent tenim la presentació del disc. No sé si s'assemblarà, suposo, bastant, no? El disc. Podrem aconseguir el disc? En quin punt estem? Perquè ara mateix, senyores i senyors, hem de dir que han portat aquest previ, no? Aquest disc previ, que encara no tenen el definitiu, estan una mica nervioses, però tindrem el disc material. Ja esteu amenaçant a l'empresa.
Sí.
Ja us esteu encarregant d'això. En principi podrem aconseguir el disc en format digital, pagant uns euros, el tindrem material als directes,
de moment,
tocant-vos a vosaltres, enviant-vos un correu, també podrem aconseguir el disc. També. Com ho podrem fer?
De moment no hi haurà versió digital del disc, de moment no, per tant només es podrà aconseguir el disc en si de forma física. A més, el Fran ho ha fet molt bé, de manera que si no tens el disc original, et perds coses. Hi ha coses que només les tens si tens el disc. I
Coses que encara, o sigui, el mastering d'un CD et permet poder-ho fer, no? Coses que amb l'MP3, per exemple, no et pots permetre, com és la solapació de les pistes entre si, quedant els talls, no?, diguem, quan sents una peça amb MP3, que amb el CD ho pots escoltar.
Com els vinils antics.
Correcte.
Que eres
tot
seguit, el disc.
I et pots permetre el luxe una mica amb el CD de poder fer-ho d'aquesta manera. Amb l'MP3, al fer-ho així, clar, tens talls, tens coses així que no pots fer. Llavors el mastering de l'MP3 és completament diferent del CD. És un concepte diferent. Llavors, quan surti la còpia digital, pues tindràs la cançó, però només la cançó. No
és, en realitat,
extras.
Una història.
Sí.
Tot un
disc.
S'ha implicat molt, el Fran?
Sí,
tant. Tot el que podem.
Per cert, l'estudi està a Collbató, veritat?
Sí, correcte.
El teu propi estudi. Us heu hagut de traslladar allà. La mescla també l'heu fet allà amb ell.
Sí.
O sigui que el projecte era ser una vez la curiositat. El tenim aquí, els protagonistes. Estàs aquí amb vosaltres quatre,
sí.
I l'empresa de Madrid que està fent les còpies de...
Sí,
bueno, això ha sigut...
Físiques. Per finalitzar, m'agradaria que escollíssiu un tema. No sé si us posareu d'acord les tres, o els quatre, si el Fran el deixeu escollir.
Jo crec que aquest que estem escoltant ara és una bona opció de tema per escoltar i perquè la gent escolti. És un dels temes que la gent haurà de reconèixer,
sí.
I del qual jo crec que els quatre estem molt contents.
Està fet en portuguès, és cert?
Sí,
sí.
El posem des del principi, que no hem pogut escoltar-lo. Presenteu-lo.
Doncs Cidade da Luz és una cançó que parla d'una ciutat. És una cançó que ens agrada molt a nosaltres tres i que el Fran l'ha captivat, jo crec, també bastant. I l'arranjament del disc és de disc i d'estudi i estem molt contentes del resultat.
Doncs ens quedem amb aquest track 6 d'aquest Era ser una vez la curiositat. No acabarem de dir quants tracks té el disc i quants no en té, perquè encara no ho tenim gaire clar, ho veurem quan tinguem el disc físic a les nostres mans i sobretot el saltirem. Per cert, l'escoltarem en directe a Sant Cugat el 10 de març al Centre Popular Andaluz, la presentació oficial a Sant Cugat. Leti, Laura, Anna i Fran, moltes gràcies per venir al Ritme Sant Cugatenc i portar-nos el vostre tresor, la joia que acaba de sortir. Fins una altra.
Fins una altra.
Tantes cabeçades en becos ellos descadas. Para jantar.
bebederas no bairro também. Coisas que não contém mais a ninguém. Segredos que é pra sempre vou guardar. E as pessoas, muitas sem luar. Luares, não se trata a luz. E hoje há um ano que cheguei, mas sei que não vou esquecer. E para tu também não. Esta canção para sempre vai ficar aqui.